l'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de Fitur. Aquesta tarda a les 5 s'hi ha presentat la cadena d'hotels Alegria. És una cadena calellenca i amb un hotel a la ciutat. També parlarem del resultat de la trobada a Mataró del procés participatiu sobre governs locals que fa la Generalitat i parlarem de la moció de censura a Malgrat. Avui es fa el sorteig de la campanya de Nadal dels comerciants que, a part de sentir-lo per la ràdio, es podrà veure a través de diversos canals de Ràdio Calella Televisió. En plana cultural parlarem de l'espectacle de dissabte a la Sala Mozart de Flamenc Fusió amb Pedro Salazar i Diego Cortés. També parlarem d'un llibre de Francesc Grau i Viader que ara es tradueix al castellà. Avui ha arrencat l'any Puig i Cadafalch i en parlarem a l'Infovespre just abans de fer una ullada a la cartellera de cinema. I en esports coneixerem quins equips professionals i internacionals ha convidat l'organització de la Volta Ciclista a Catalunya. Doncs bé, comencem. Segona jornada d'activitat a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, que es presenta com el fòrum de negoci més gran de la indústria turística a nivell internacional. Enguany té com a element central el fet turístic sostenible i justament per això l'Organització Mundial del Turisme ha escollit el certamen per iniciar el pla que proposa l'ONU en termes d'innovació, respecte mediambiental i desenvolupament social. Calella no falla mai a la cita turística madrilenya. Enguany la representació va a càrrec del sector públic, directament dels representants municipals i al capdavant l'alcaldessa de Calella, que ahir va assistir a la inauguració oficial acompanyada de la primera tinent d'alcaldia. En la seva agenda pública, Anit hi feia constar que es trobaria amb agents institucionals.
Malgrat aquest paper institucional, Montserrat Candini ha reconegut que el veritable pes de Calella a Fitur el porten els agents turístics privats, tot i que sempre es poden trobar bones idees per aplicar a Calella des de la vessant pública.
Nosaltres difícilment, diguem, tancarem temes amb turoperadors perquè el que representa sobretot és que és feina dels propis hotels, de les pròpies agències, doncs, que són els que han d'aprofitar al màxim el seu contacte i donar a conèixer el nostre propi territori. Dit això, lògicament com a representants municipals, nosaltres també volem ser-hi doncs, primer per constatar i canviar impressions amb el conjunt de diferents representacions institucionals i segon perquè sempre s'aprèn de moltes coses, tant la tinent d'alcalde Núria Parella com jo mateixa, doncs en el conjunt del com ens hem desplaçat i anar veient diferents propostes turístiques, de ben segur que moltes vegades pots trobar algun element que puguis pensar que també és transportable a casa nostra i que per tant és un element més per complementar i per donar-nos a conèixer.
Montserrat Candini ha comentat que Fitur respira enguany bon ambient, ja que les sensacions és que el turisme revifa i es situa al nivell que estava abans de la crisi econòmica. En l'agenda del dia, Fitur, avui n'ha destacat un acte que tocava de retruc a Calella. Ens referim a la presentació d'Alegria Hotels, una cadena amb 12 establiments a la península i un dels quals es troba a Calella. És l'Hotel Espanya. De fet, la propietat de la cadena és calellenca. Montserrat Candini ha explicat que porta Calella a Fitur i ha destacat una novetat, la promoció conjunta de les platges de Calella, Pineda, Santa Susana i Malgrat.
Presentem un element nou, que és, diguem-ne, una publicació que s'anomena Platja en Família i que és agafem tot el que és l'Alt Maresme. S'ha editat una publicació en el qual es destaquen doncs, els aspectes més interessants de les dels quatre municipis.
Candini també s'ha referit a altres qüestions que es promocionen a Calella, com el Parc del Mau, passejades per l'entorn, rutes en bicicleta, el Museu del Turisme, el calendari cultural i festiu de la ciutat i les activitats esportives que hi tenen cita.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim amb més qüestions. La capital del Maresme, Mataró, ha estat punt de trobada d'alcaldes i càrrecs electes de Catalunya en la segona sessió de debat del procés participatiu que ha de definir la nova legislació sobre l'administració local del futur. La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va ser-hi present, com també el tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Jordi Sitjà, en representació de la ciutat. Una de les qüestions que s'han posat damunt la taula és la limitació de mandats municipals i quina durada han de tenir.
Els alcaldes del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès i el Barcelonès, se'ls va demanar l'opinió sobre com han de ser els mandats municipals. Governació l'ha recollit i incorporarà el sentit general del món local en la ponència definitiva de la futura llei que regularà les administracions locals. El secretari d'Administracions Locals, Joaquim Ferrer, exposava la disparitat de parers que hi ha sobre això entre territoris i municipis amb característiques diferenciades.
Els molt petits es posa de manifest la dificultat que hi ha per trobar gent i després que probablement allò que també funciona i allò que els ciutadans creuen que funciona i que per tant fa que els mateixos alcaldes durant molts anys segueixin sent alcaldes, doncs per què ho hem de canviar? I per tant aquí hi ha molta diferència entre la percepció que es té la limitació de mandats en un municipi gran i en un municipi petit.
Des de Governació s'afirma que la futura legislació respectarà i atendrà a condició simètrica del país, reconeixent-ne la diversitat però garantint la plena autonomia i capacitat de gestió dels ajuntaments. En aquest sentit, un altre dels documents de base que s'han anat treballant i que ara es posen en comú amb els representants electes dels municipis és la necessitat de simplificar l'ordenació territorial. Aquí el que està en qüestió és la funció dels Consells Comarcals.
Sempre es planteja la possibilitat de que com a màxim ja hi puguin haver tres ens municipals. Municipi com a eix central, que tingui molta autonomia, no tant local, sinó política, a nivell de poder ser l'òrgan decisori final, la vegueria i el govern de la Generalitat. La figura del Consell Comarcal a les comarques de Barcelona es veu molt més com un ens prestador de serveis, bàsicament ens prestador de serveis, i deixar, diguéssim, el que seria l'organització més política a nivell de la vegueria.
Una opinió diferenciada de la Governació va recollir en la primera sessió de debat celebrada a les Terres de l'Ebre, on s'hi reconeixia la utilitat dels Consells Comarcals. En aquest àmbit de treball, el món local reclama una clarificació de les competències de cada administració i que hi hagi un finançament adequat per les impròpies, les que són d'una altra administració però n'assumeixen la delegació per garantir-ne la prestació final al ciutadà.
La tercera gran pota de treball del procés participatiu de governslocals.cat fa referència al finançament. En aquest sentit, es va valorar positivament la simplificació de les actuals figures tributàries i la possibilitat de participar, per exemple, en l'IRPF.
El govern de la Generalitat preveu realitzar un total de 8 sessions territorials per garantir la participació del món local en l'elaboració de la nova llei.
I seguim en plana política, parlem del segon trencament de govern en una població maresmenca en el que portem de setmana. Després de la sortida de la CUP del govern d'Arenys de Munt, oficialitzat abans d'ahir dimarts, i que deixa en minoria Esquerra i PSC, ara Malgrat de Mar segueix un mateix camí, semblant, però les circumstàncies no són exactament les mateixes. S'ha presentat una moció de censura contra l'alcalde, el socialista Joan Mercader. Li dona suport Junts per Malgrat, un partit independent que fins ara governava al costat dels socialistes.
Ha sumat esforços amb Esquerra Republicana, el PDeCAT i la CUP. Tots quatre van presentar ahir una moció de censura per fer fora l'alcalde socialista després d'un any i mig de mandat. En la moció de censura es proposa la cap de llista de Junts pel Malgrat, Carme Ponsa, com a nova alcaldessa de Malgrat de Mar. Els partits exposen que la moció s'ha presentat com a conseqüència de les tensions provocades per la retirada de l'estelada de la façana de l'Ajuntament i alhora la dimissió del regidor de Cultura. El govern de Malgrat del Mar disposa de 10 dies per convocar un ple municipal de caràcter extraordinari en el qual es portarà a aprovació la moció de censura. D'aquesta manera, la població passarà a ser governada per un bloc de formacions sobiranistes. Aquesta informació ens arriba ampliada des de Ràdio Palafolls de la mà d'Anna Font.
Va començar com un rumor, després es van confirmar converses, però finalment s'ha tancat el pacte per fer fora el socialista Joan Mercader de l'alcaldia de Malgrat després d'un any i mig de mandat. Esquerra, PDeCAT i la CUP han sumat esforços amb Junts per Malgrat i han presentat aquest dimecres al migdia al registre de l'Ajuntament la moció de censura que abans de 10 dies s'haurà de tractar en ple municipal extraordinari. De fet, es dona el cas que Junts per Malgrat, governava juntament amb els socialistes. Ara, però, han trencat el pacte i en la moció presentada al registre es proposa la cap de llista de Junts per Malgrat, Carme Ponsa, com a nova alcaldessa del municipi. En el moment del registre, Neus Serra, regidora del PDeCAT, ha explicat que els fets de l'últim ple, la dimissió del regidor de Cultura, Albert Cuní, i les tensions amb l'estelada són els detonants de la moció.
Va haver-hi un punt d'inflexió en aquest ple. En van passar una sèrie d'incidents que no són per si sols motiu suficient potser per justificar una moció, però que acompanyats de moltes altres coses doncs, que han anat passant, doncs, van sentar tots a una taula per reflexionar sobre cap a on havíem d'anar. Llavors ha estat doncs, un treball molt ràpid. Som conscients que aquesta situació no es pot prolongar en el temps pel bé del consistori.
Tot i això, en el document exposen com a motius la inoperància, passivitat i negativa de l'alcalde en l'acompliment dels acords de ple. També apunten literalment a una incapacitat de diàleg amb l'oposició i afegeixen que Mercader posa pals a la roda en el procés d'autodeterminació. Aquesta moció pot afectar també de retruc el pacte de govern del Consell Comarcal del Maresme, ja que els socialistes han amenaçat en deixar sols el PDeCAT si aquesta formació dona suport a la moció de censura. De fet, la comarcal dels exconvergents no aprovaria aquest pacte malgratenc. De moment, els socialistes de Malgrat de Mar han convocat per aquesta tarda una assemblea extraordinària per analitzar la situació i debatre com afrontar-la.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Doncs retornem a informacions de Calella. Aquesta nit es farà el sorteig de la campanya comercial del Suma Quilòmetres, la tradicional campanya de Nadal que organitza Calella Centre Comercial amb el suport de l'Ajuntament. Els afortunats s'enduran un dels 4 viatges que hi ha en joc. Hi haurà també 18 premis de consolació igualment interessants, un sopar per a dues persones en restaurants de la ciutat. El desenllaç d'una de les campanyes comercials que aixeca més expectació a Calella i Rodalies es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió i per diferents vies, el 107.9 de l'FM, per mitjà de la retransmissió en streaming per portal radiocalella.cat, també al canal de YouTube de Ràdio Calella Televisió i en directes per Facebook i Twitter. Serà a les 9 del vespre des del Casal d'Amistat.
Més de 20.000 butlletes ompliran les quatre grans urnes que aquesta nit seran el centre d'atenció en el sorteig de la campanya de Nadal de l'associació Calella Centre Comercial, que premia la fidelitat dels seus clients regalant viatges a les destinacions que ells mateixos han escollit. La participació es mou en xifres similars a les anteriors edicions, també la dels establiments que s'han adherit a la campanya. Són un total de 91 botigues de tot tipus d'articles i serveis que s'han encarregat de repartir les enganxines que omplen les butlletes que entren al sorteig. Enguany, la campanya ha portat el lema Llums de Far Caliu de Nadal i són juntament les torres lluminoses que es poden trobar al món, que el que li dona significat. Així, les ciutats entre les que s'ha pogut escollir per a viatjar-hi tenen com a atractiu un far, des del far de Sant Sebastià de Llafranc a la Costa Brava fins al que descobriran els afortunats del creuer per les Illes Gregues en cas que sigui la butlleta premiada.
I abans de passar a la plana cultural, comentar que l'activitat gripal epidèmica a Catalunya, la grip, es manté com la setmana anterior en un nivell d'intensitat moderat i tendirà a mantenir-se així en els propers dies.
Així, durant la setmana del 9 al 15 de gener, els casos de grip han descendit del 343,96 per 100.000 habitants fins als 282. Aquesta taxa està per quarta setmana consecutiva, per sobre del llindar epidèmic establert enguany, en 112 casos. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya.
Els casos de grip han disminuït en tots els grups d'edat. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pels virus de la grip, durant aquesta setmana se n'han produït 29 en els hospitals de la xarxa Sentinella i des de l'inici de la temporada un total de 236, tots ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. A més, la gran majoria, el 89%, no estaven vacunats.
Es recorda que és important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament en pocs dies de durada i amb símptomes d'intensitat lleu o moderada i habitualment no requereixen atenció sanitària.
Pel que fa a l'activitat dels equips d'atenció primària de l'ICS, en aquestes setmanes s'han registrat 746 7.000 visites.
Això suposa un 40% més que la setmana anterior com a conseqüència de la finalització del període de vacances de Nadal. Pel que fa als centres d'atenció continuada, s'han atès 45.301 visites, el que suposa un 23,1% menys que la setmana anterior. Per últim, el 061, CatSalut, respon, ha atès 32.331 consultes. Això esdevé un 5,3% menys que la setmana anterior, però un 23,7% més respecte l'any anterior que per aquestes dates.
El Departament de Salut recorda que la millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d'unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular.
Per a més informació, es recomana trucar al 061, CatSalut respon, al telèfon de Salut de Catalunya les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i també a catsalut.gencat.cat/grip.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs són 8:15, passem a la plana cultural. El guitarrista Pedro Salazar ens presenta aquest dissabte en exclusiva el que fins ara és un dels seus projectes més importants. Té per títol Sentio.
El calellenc arriba a l'escenari de la Sala Mozart acompanyat per tots artistes amb els quals anirà fusionant el flamenc amb altres disciplines com el líric o incorporant instruments gens habituals en aquest gènere musical. En aquesta ocasió, Pedro Salazar compta amb la col·laboració especial de Diego Cortés, tot i que per l'escenari desfilaran també Juan Aguilar i Òscar Moya a la veu, Dani Cubero i Piti Corbón a les percussions, Dani Sánchez al baix, Juli Canal al saxo i flauta travessera, Ana Serra al trombó, Goyo Marcano a la trompeta i altres artistes convidats del món del flamenc, com ara la bailaora Isabelita Márquez. Durant una entrevista a l'Info Migdia, Pedro Salazar ha explicat que l'espectacle serà una barreja partint del flamenc més ortodox, tot i que es podrà gaudir de Latin Jazz, Jazz o Swing, entre d'altres.
El flamenco más ortodoxo con algún palo de cante simplemente con voz, a un palo flamenco de los típicos también ortodoxos que bailará Isabelita Márquez, por ejemplo, unas alegrías, una seguirilla al principio del concierto, después hacemos desde un tema de Latin Jazz una versión que hemos hecho nosotros de Chick Corea, hacemos un tema de salsa último también versionado a nuestra manera de Niña Pastori, un swing también de típico de los años de los conciertos de Ronnie Scott, bueno, en fin, habrá mucha variedad para casi todo el mundo, para el que le guste el flamenco, para el que no.
Pedro Salazar ha volgut donar a l'Ajuntament l'oportunitat d'actuar en un escenari com la Sala Mozart després de recordar que la seva carrera s'ha anat forjant en les actuacions que ha fet en diferents pubs i bars musicals.
El concert d'aquest dissabte a la Sala Mozart s'ha creat des de zero amb la coordinació de tots els artistes que passaran per l'escenari. Ha tingut també paraules especials per a Diego Cortés, que va ser el seu professor quan tenia 13 anys. Amb ell va ser segona guitarra durant 8 anys. Ara en feia 7 que no coincidien a dalt de l'escenari.
Yo empecé a tocar la guitarra con Diego Cortés, ¿no? Fue mi primer profesor a los 13 años, a los 14 ya empecé de segundo guitarra y me tiré 8 años con él de segundo guitarra acompañándolo. Entonces, para esta ocasión llevábamos, pues sin juntarnos, por lo menos 7 años, hacía que no trabajábamos juntos, y aproveché esta ocasión para pedírselo si podía colaborar con nosotros y ningún tipo de problema, a él también le gustó. Así que ha sido un poco en estos 2 meses organizarlo todo desde cero, por eso ha sido duro.
El concert d'aquest dissabte es fa a partir de les 10 de la nit i les entrades es poden comprar al preu de 8 euros al Museu Arxiu Municipal de dimarts a dissabte de 5 a 8 del vespre a la plataforma Atrapalo i 2 hores abans de l'actuació taquilla de la Sala Mozart.
I hem parlat de música, passem ara a literatura. Coincidint amb els 70 anys del tancament de l'últim camp de concentració franquista a Miranda de Ebro, a la província de Burgos, el passat divendres 13 de gener es va presentar allà mateix l'edició en castellà del llibre del periodista i escriptor calellenc Francesc Grau i Viader, Rua de captius.
El títol en castellà és Cautivos y desarmados i la traducció ha anat a càrrec de Damià Alou. El fill de Francesc Grau i Viader, Francesc Grau, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que la idea de fer la traducció al castellà va sorgir ara fa un any durant un acte a Logroño en què es donava a conèixer un mapa recuperat i sobre el qual el seu pare en parlava al llibre.
Perquè en el llibre parla d'un mapa i ells aquest mapa el van recuperar allà a Logroño, i l'any passat ens van fer doncs, un acte doncs, per inaugurar, diguem així, el lloc on et posaven aquest mapa. I en allà va sortir doncs, la idea, doncs, de, bueno, que clar, lògicament allà parlen en castellà, de traduir el llibre al castellà.
Rua de Captius és un dels pocs testimonis escrits que hi ha sobre aquells fets, ja que Francesc Grau i Viader hi va estar reclòs al camp de concentració de Miranda de Ebro. Segons el seu fill, el testimoni de Grau i Viader és excepcional, ja que hi ha molts pocs escrits sobre els camps de concentració espanyols perquè la dictadura ho va silenciar i perquè els propis afectats no en parlaven.
Penseu que sobre els camps de concentració espanyols hi ha molt poc escrit. Hi ha molt poca cosa, entre que es va voler silenciar per part doncs, de la dictadura. I després doncs, que la gent no s'ha volgut doncs, recuperar diguem, aquesta memòria històrica. Ara doncs, que s'està recuperant, doncs, bueno, hem vist doncs, que hi ha molt poc escrit sobre el camp de concentració.
Ara, amb Cautivos i Desarmados, un públic més ampli podrà conèixer un buit històric que rememora el que van viure 500.000 de deportats. Recordem que l'Ajuntament de Calella va atorgar la medalla d'or de la ciutat de Francesc Grau i Viader l'any 1993. A més, el centre de formació permanent porta el seu nom.
I més qüestions en plana cultural. Mataró ha encetat aquesta tarda mateix els actes de Gany Puig i Cadafalc. Des del gener fins al desembre tindrà lloc un ampli ventall d'activitats a diferents poblacions de tot Catalunya.
Es faran ara conferències, visites, rues guiades, exposicions, seminaris, espectacles per reivindicar la figura de l'arquitecte i polític mataroní. En tenim més detalls amb la següent crònica d'Elisabet Solsona.
Una conferència a càrrec de la doctora en Història Contemporània, Lucila Mallart, és l'acte institucional que encetarà els actes preparats per commemorar el 150è aniversari del naixement de Josep Puig i Cadafalc i també el centenari de la seva proclamació com a president de la Mancomunitat de Catalunya. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, Joaquim Fernández, explica que aquesta conferència pretén oferir noves perspectives sobre el mataroní il·lustre.
És un acte fet al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Mataró, en què jo tindré l'honor de donar la benvinguda i presentar doncs, a la conferenciant, que és la Lucila Mallart, que no és altra que la persona que farà de comissària de l'exposició que tenim previst fer.
Durant tot l'any se celebraran actes diversos arreu del territori per reivindicar i popularitzar la figura de l'arquitecte i polític mataroní. Precisament un dels actes més destacats serà l'exposició comissariada per Lucila Mallart, que s'inaugurarà a l'octubre al Museu de Mataró.
I tanquem la plana cultural fent un cop d'ull a una de les disciplines artístiques que encara ens queda per escoltar, la cartellera. Cinemes, escoltem la cartellera per aquests propers dies.
Continguts en xarxa.
La cartellera cinematogràfica ens porta aquesta setmana una pel·lícula catalana que va triomfar al Festival de Màlaga l'any passat, Callback, del director barceloní Carles Torres. És un thriller psicològic rodat als Estats Units. També s'ha estrenat Figures ocultes, la història de tres dones negres que van treballar a la NASA als anys 60. I la dosi de fantasia la posa Blinky Bill, el koala, dibuixos animats en català. Callback és el quart llargmetratge de Carles Torres, que es consolida com a director. Té 42 anys i la seva pròpia empresa. I amb Callback va guanyar el premi a la millor pel·lícula, el millor guió i el millor actor al darrer Festival de Màlaga. Està rodada a Nova York íntegrament en anglès.
I want to be an actress too.
No kidding.
Sorry, I'm boring you with all these stories.
Thank you for sharing this with me. Sleep tight.
Seguim als Estats Units perquè és on transcorre Figures ocultes, una crítica al racisme que hi ha a la societat nord-americana. Mostra els prejudicis amb què van topar tres brillants científiques afroamericanes que van treballar a la NASA en plena carrera espacial.
Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal.
I als petits de la casa els agradarà Blinky Bill, el koala, un marsupial amb molta imaginació que busca el seu pare. Blinky Bill és un dels personatges més cèlebres de la literatura australiana.
Avui la informació esportiva ens porta a parlar de la 97a Volta Ciclista a Catalunya, que, com saben, començarà el proper 20 de març a Calella i comptarà amb la participació de 7 equips UCI Professional Continental convidats per l'organització.
Aquests 7 equips professionals convidats són el Caja Rural, Seguros RGA, equip en què milita el corredor català Eduard Prades, l'Esprandi Polkowice de Polònia, el Cofidis de França, l'equip colombià Manzana Postobon, el Rompó de Nederland, Lands Lotterich i els Països dels Països Baixos i el Sol Brasil Pro Cycling Team, evidentment del Brasil, on hi milita el corredor català Jordi Simon i, per últim, el Guanti, grup Govert de Bèlgica. Aquests 7 equips prendran la sortida al costat dels 18 equips UCI World Team.
Doncs, donada aquesta informació esportiva, passem a la previsió del temps.
Al llarg del dia els núvols han augmentat i per demà la cosa no canviarà perquè tindrem el cel molt ennuvolat. S'esperen precipitacions febles al llarg de la jornada. La temperatura mínima serà similar i la màxima pujarà lleugerament. El vent seguirà bufant, en aquest cas, amb cops forts.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dijous, dia 19 de gener. Trobaran més informació a la nostra pàgina web de Ràdio Calella, també a les xarxes socials, Facebook i al Twitter. Tal dia com avui, de l'any 1943, va néixer Janis Joplin. El seu nom i la seva veu va lligada amb la generació de l'amor de la segona meitat dels 70, una icona del rock que va morir ben jove, amb tan sols 27 anys, a causa de les drogues. Ens queda així una de les primeres estrelles femenines amb cançons com aquesta. És Cry Baby, i amb aquesta cançó ens acomiadem. Que passin una molt bona nit.
Good man, one time to one woman.